Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Què tal? Bona tarda. Com esteu? Són les 7. Benvinguts, com sempre, a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 21 de desembre. Queda res. Hores perquè arribi el 22, per molts el dia de la salut i per d'altres el dia de la pluja de milions, que serà retransmès, òbviament, el sorteig de la loteria de Nadal per aquesta casa, la cadena COPE. Avui, com sempre, farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb en José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón i Héctor García a les vies de so. I avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem del Covid i dels símptomes de l'Omicron, d'aquesta variant de la Covid. Com saber si has estat contagiat per aquesta nova variant? Salut assegura que són semblants als de la variant Delta i similars als d'un refredat, sense que s'hagin detectat tants casos de pèrdua d'olfacte i de gust. Avui parlarem amb la doctora Vilella, que és el cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. I parlarem també amb el sindicat majoritari de mestres que demanen tancar les escoles on hi ha més incidència de Covid. USTEC també demana fer un seguiment durant les festes i, si cal, començar les classes més tard, al gener. Yolanda Segura és la portaveu nacional d'USTEC. I avui ens fem una pregunta. M'apujaran el lloguer amb l'augment de l'IPC? L'IPC, si no ho sabeu, ho dic jo, està disparat i això afecta directament també els lloguers. Si t'apugen la quota, quan t'han d'avisar? Ho ha de posar en el contracte? Què passa si l'IPC és negatiu? Totes aquestes preguntes li farem avui a en Josep Maria Espinet, advocat especialista en dret immobiliari. I abans de començar i de parlar de tot plegat, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps faran les properes hores. I la informació la té en Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya cels amb intervals de núvols baixos, excepte al Pirineu, on predominaran cels poc ennuvolats o clars. A més, a les depressions de l'interior tindrem boires que a la depressió central seran localment més persistents, amb la visibilitat que es podrà reduir per sota dels 200 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran molt o pujaran lleugerament, amb gelades febles al Pirineu i amb uns valors a les capitals de província d'un grau positiu a Lleida, de 2 a Girona i de 8 a Tarragona i a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes tampoc canviaran molt o pujaran lleugerament, amb màximes de 15 graus a Girona i a Tarragona, de 14 a Barcelona i de 12 a Lleida. Per últim, el vent serà fluix i del nord-est al litoral, tot i que amb el pas del dia quedarà vent de l'est i del sud-est, amb intervals moderats al terç nord del litoral, mentre que la resta serà vent fluix i de direcció variable amb predomini de la component és a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara connexió amb el Servei Català del Trànsit per saber com es circula a les principals vies. En Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària propera a Barcelona amb problemes. Per exemple, a l'extrem nord, a la C58 de l'autopista del Vallès, un accident a Barberà del Vallès, sortint de Barcelona en sentit de Sabadell Terrassa, que provoca cua de més de 5 quilòmetres entre Montcada i Barberà. C58 molt plena sortint de Barcelona, com ho sabíem, per accident, però de fet també d'entrada. Hi ha trams aturades per volum de trànsit des de Barberà fins a Montcada i Rassac. Per tant, la C58 ara mateix molt plena en tota aquesta zona, arribant al Vallès en tots dos sentits de la marxa. Atenció a la Ronda de Dalt de Barcelona. A la Vall d'Hebron, un accident en sentit Besòs. Cua des d'Esplugues fins al tram de la Vall d'Hebron. Ronda de Dalt anant cap al nus de la Trinitat. En direcció contrària, també hi ha trams aturades per la gent que s'atura al punt de l'accident entre Valldaura i Horta, arribant a la Vall d'Hebron. I de l'extrem sud de Barcelona destaca l'autovia A2. Hi ha retencions sortint de Barcelona per un vehicle avariat ja retirat, però encara amb aturades, com us dèiem, gairebé des del nus del Llobregat fins a Sant Joan d'Espí, a l'autovia A2 i en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara arriba el moment de contactar amb els serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra i contem amb la veu de Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant de Pere Aragonès perquè reconeix que les noves restriccions són dures però imprescindibles en una situació que qualifica de crítica.
Sí, si el TSJ ho avala, a partir de divendres tornarà el toc de queda, les reunions seran de 10 persones, tancarà l'oci nocturn i es redueixen aforaments. Per la restauració i l'oci nocturn això ja és l'estocada final. impugnaran les mesures. A molts restaurants els ha agafat amb les neveres plenes de cara al Nadal. Primer van caure els sopars d'empresa i ara la resta. Ens ho ha confirmat el Toni Márquez, propietari del restaurant Agio de Lleida.
Llevo 320 comensales anulados. Piensa de que el género ya lo teníamos. ¿Qué ocurre? Que dejas de generar, pero te endeudas, ¿no? Y tengo compañeros que han anulado 600. Hay establecimientos más grandes que ya van por 1.000.
El sector de l'oci nocturn torna a denunciar que sempre paguen els mateixos. S'acosta a Cap d'Any, un dels dies més importants pel sector, amb personal contractat i 200.000 entrades venudes que hauran de retornar. Ramon Mas, president del Gremi de Discoteques de Barcelona, vaticina que tornen les botellades.
Que veurem doncs, els carrers plens de gent fent botelló. Sí, sí, això ho veurem durant el mes de gener i durant el mes de febrer i durant els mesos ràpids tancats. I, bueno, i això costarà molts calés perquè tindran que pagar nosaltres, tindran que pagar policia extra, tindran que pagar serveis de neteja extra.
Suspendre la nit de Cap d'Any representa pèrdues de 50 milions d'euros. El sector reclama ajudes urgents i directes per no anar directament a la ruïna.
I s'accelera el procés de vacunació per frenar l'avenç d'Omicron, que ja representa el 30% dels contagis a Catalunya.
Des d'avui ja poden demanar cita per posar-se la tercera dosi les persones entre 55 i 59 anys. Demà s'obrirà la convocatòria també pels majors de 50. En tots els casos, només cal que hagin passat 6 mesos des de l'última dosi administrada. També poden demanar cita, en aquests moments, totes les persones vacunades amb AstraZeneca, independentment de la seva edat.
I atenció perquè Barcelona suspèn finalment l'espectacle de Cap d'Any a l'Avinguda Maria Cristina.
Exacte, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió un dia després de dir que farien tot el possible per mantenir totes les activitats de Nadal. Amb la situació actual ho veuen impossible i més amb les noves restriccions que ha aprovat el govern. Ho ha confirmat aquesta tarda l'alcaldessa Ada Colau.
La festa de Cap d'Any no la podrem celebrar com estava previst. És impossible que es pugui fer l'espectacle de Cap d'Any tenint en compte la restricció horària nocturna i el tema de que s'han d'evitar aglomeracions. Les diferents característiques fan que en concret l'espectacle que es feia a Maria Cristina doncs, ho lamentem moltíssim perquè estava tot a punt, però aquest espectacle a Maria Cristina no es podrà realitzar.
El que es manté de moment és la cavalcada de Reis, però tot dependrà de com evolucioni la pandèmia. L'Ajuntament revisarà totes les activitats que hi havia previstes.
I la carretera de la Rabassada, Iolanda, es manté com la via més perillosa, segons l'últim estudi del RAC.
Sí, en tots els accidents que s'hi produeixen, amb morts i ferits greus, hi ha una moto implicada. És un dels col·lectius que més preocupen els responsables de trànsit. Motos i ciclomotors el 2020 van estar implicats en gairebé 1.400 accidents, una xifra que ha augmentat considerablement. Josep Mateu és el president del RAC.
Les motos estan implicades pràcticament en el 44% dels accidents, amb víctimes mortals i ferits greus. O sigui que les motos són un dels temes de principal preocupació tant a les ciutats com a les carreteres. Perquè, en definitiva, a les carreteres catalanes les motos només representen un 3%.
La C-58 entre Barcelona i Cerdanyola és per sisè any consecutiu el tram amb més concentració d'accidents greus. En total, el 29% de la xarxa viària catalana té un índex alt o molt alt de sinistralitat.
Tres instituts a Girona no compliran la sentència del Suprem i no impartiran el 25% de classes en castellà.
Els tres han acordat mantenir el seu projecte lingüístic només en català. Un d'aquests centres és el Salvador Espriu de Salt. L'Ivan Teruel, que ara és professor a Girona, va estudiar en aquest institut. Diu que molts directors ara se senten valents perquè tenen el suport del govern, però es pregunta què faran quan el citi al tribunal.
Nos encontramos de todas formas en esa política de gestos exagerados para contentar a los afines, pero bueno, ya me gustaría ver la actitud de estos directores cuando planeé sobre ellos el riesgo de ser inhabilitados por desacatar una sentencia judicial.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe avisa que farà un seguiment dels centres que no compleixin la sentència. En el cas dels tres instituts de Girona, van votar desobeir en els claustres. L'Assemblea adverteix que aquestes votacions poden tenir conseqüències legals.
I veïns del centre de Badalona estan molt preocupats pel nou intent d'ocupació de l'antiga fàbrica MOVA.
Fa més de 20 anys que va deixar de funcionar i que va passar a mans de l'Ajuntament. Actualment es troba en un estat ruïnós, ple de matalassos i amb gent que entra i surt sense cap control. Per això els veïns demanen que s'enderroqui la fàbrica i es compleixi el compromís de fer-hi una zona verda. Sílvia Palau, portaveu de la plataforma Parc de la Mova, diu que si no es fa és només per qüestions polítiques.
Com que això ho està fent el senyor Salviol, que és el PP, ara anem en contra. Els mateixos que van licitar el contracte per l'enderrocament, els que van licitar l'expropiació en el senyor Gutiérrez, que ara són els hereus, perquè això no es podia edificar i havia de ser zona verda.
Els veïns temen que es pugui repetir una catàstrofe com el greu incendi en una nau abandonada al barri del Gorg. Recordem que van morir 4 persones.
I, Yolanda, podem dir que ja han donat d'alta la jove de 16 anys que va ser brutalment violada a Igualada.
Sí, ha estat més d'un mes ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu degut a les nombroses lesions que li va provocar aquesta brutal agressió. Pateix seqüeles, ha perdut el 90% de l'audició en una oïda, s'ha hagut de sotmetre a diverses intervencions, però el pitjor seran les seqüeles psicològiques. La policia encara no ha pogut trobar a l'autor o autors de l'agressió. Va ser violada en un edifici que no disposava de càmeres de seguretat.
Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Que vagi molt bé. Fins demà.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts, el que arriba és el moment dels esports amb el company José Luis Gil. Bona tarda.
Bona tarda, Montse, companys, i la resta de la redacció d'esports a Cope, a Cope Catalunya i Andorra.
Òbviament. El Barça podria dormir aquesta nit en plaça de Lliga de Champions, Gil?
Anem a ser optimistes. Anem a posar que el conjunt de Xavi Hernández guanya el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, des de 2:15 de la nit. Suma 3 punts importants, recupera la jornada número 4 de Lliga, jornada en el seu moment per compromisos com Mebol, i dorm en plaça de Lliga de Campions. Home, també és veritat que el rival és un dels conjunts més potents d'aquesta Lliga, l'actual segon classificat. O sigui que sortirem de dubtes, insisteixo, a les 21:30 a Nervión, òbviament amb la narració del Tiempo de Juego, l'Oliveros, l'Oliva i l'Helena Condis, que també estarà in situ veient aquest partit i ens explicarà l'última hora del Barça. Helena, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs estem pendents de l'alineació que posi aquesta nit Xavi Hernández, que ahir es queixava d'aquesta normativa, segons ell, estúpida, que l'obliga a posar sempre a ser futbolistes del primer equip. Veurem si Nico González torna a ser el sacrificat per evitar incorrer en alineació indeguda. El que és segur és que Piqué tornarà a l'11 titular després de complir cicle de targetes. En principi també es mantindrà Araujo com a lateral dret, i a dalt no s'esperen canvis, perquè la davantera que va sortir contra l'Els va funcionar amb Dembélé, Abde i Ferran Juglà com a nou, com a davanter centre. El Barça necessita guanyar si el que vol és escalar a zona Champions. Ara mateix la té a 3 punts, la marca el Rayo Vallecano, i també per rearmar-se de moral, podríem dir que necessita guanyar d'una vegada per totes un equip gran. No ho ha aconseguit fins al moment, ni contra el Madrid, ni contra l'Atlético, ni contra el Bayern. Per tant, seria una bona oportunitat per aquest equip, que és de mercat accent jove, perquè sí, ho estava mirant ara quan feia les dades. Els 5 últims gols del Barça, que ara diem que ja comença a tenir gol al Barça, 5 gols en 2 partits, tots porten la signatura d'un jove.
El Baby Barça, que estarà en escena a les 21:30 a Nervión, des de 2:15, en aquest cas de 9, 20:30, Tiempo de Juego per sintonia de Cope FM. Ja tenim el Tiempo de Juego en marxa a aplicacions i dispositius mòbils, perquè a les 7 de la tarda ha començat el Villarreal a la Ves, també d'aquesta jornada número 4, minut 12 de partit, Villarreal 0, a la Ves 0. Gràcies, Condis, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Per cert, que estem vivint dies complicats en relació al Covid. Demà el Madrid juga al camp de l'Atlètic de Bilbao.
Com estan?
Doncs amb 2 positius més, pràcticament. No estan confirmats pel club, encara que no treu la llista de convocats i no acaba de confessar públicament que Isco i Alaba són positius per Covid-19 i no poden estar a la cita de demà del conjunt blanc, que es queda d'aquesta manera amb 14 futbolistes de la primera plantilla per visitar demà el camp de l'Atlètic de Bilbao, que també té a 4 futbolistes de baixa positius per Covid-19. Però, tornant al Sevilla-Barça, la pregunta blaugrana del dia d'avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, la travessa d'aquest partit entre el Sevilla i el Barça. La victòria del Sevilla ja no és majoria absoluta. L'ha votada un 48% de copenautes, l'està votant un 48% de copenautes, 15% aposten per l'empat, 36% confien en aquest Baby Barça de Xavi.
I mentrestant, l'Espanyol vol renovar Melendo.
Millor que jo ho explica el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Bona tarda. En efecte, Òscar Melendo és protagonista a la informació a Sportscope durant tot el dia d'avui perquè hem desvetllat que el club, l'Espanyol, ja li ha traslladat al seu entorn, al seu representant, Ginés Carvajal, la intenció que té l'Espanyol de renovar el seu contracte. Melendo acaba contracte amb l'Espanyol el proper 30 de juny de 2022, és a dir, a partir d'aquí a uns quants dies, a partir del 1 de gener, Melendo podria negociar el seu futur contracte amb qualsevol equip sense haver de pagar contraprestació a Can Perico. Veurem què passa. La intenció del futbolista encara no està clara. Sí que està la idea del futbolista i del seu entorn reunir-se, evidentment, amb l'Espanyol i intentar negociar un contracte per la propera temporada. Una altra cosa és que arribin a un acord. L'oferta en ferm no existeix, sí, la intenció de que Melendo segueixi per molts anys vinculat a l'Espanyol, qüestió que seria primordial, tenint en compte que Melendo va començar a jugar com a perico a l'escola.
La pregunta per la parròquia blanquiblava a Twitter @esportscope estava molt clara. Renovaríeu a Òscar Melendo? Sí, 76%, no, 24%.
I a punts de bàsquet tenim avui, no, Gil?
Sí, ha finalitzat fa poquets minuts un partit d'Eurolliga femenina, fase de grups. Fenerbahçe 78, Unigirona 57. Ha perdut l'Unigirona, ha perdut el liderat del seu grup i el que és pitjor, ha perdut el bàsquet Averaix amb el conjunt turc. D'aquí una hora, si fa no fa, Eurocup masculina, l'avalua Bologna, Morabanc Andorra. I demà, en Eurolliga masculina, juga el Barça davant l'Unix Kazan. Hem parlat de Covid. Tornem al tema del Covid per tancar. Li han preguntat al tècnic del Barça, sí, Sarunas Jasikevičius, com està vivint ell i el seu equip aquesta situació de rebrot del Covid i noves restriccions. Aquesta és, no trec ni poso cap coma, la resposta del tècnic lituà del Barça.
Sinceramente no entiendo muchas cosas porque hay tanta prisa de vacunarse y después de vacunación estamos de vuelta con esto y muchos dicen que esto va a durar un par de años más, que me hace sentir pues aún peor y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo autoridades y todo esto, pero bueno, estoy cumpliendo las normas, pero la verdad que no sé lo que está pasando, sobre todo en Unión Europea, no lo comparto, bueno, no me gusta cómo se está tratando la cosa.
No sé si tindran recorregut o no aquestes paraules. La resposta sencera és d'un minut, això sí, és veritat.
Sí.
L'hem hagut de retallar una mica, però aquí queda el testimoni del tècnic del Barça de bàsquet. Sort que demà, Rodríguez, ens toca la loteria.
Exacte, la loteria, i demà no tindrem programa perquè demà hi ha tiempo de juego.
Llavors a tu ja t'ha tocat, no?
Sí, ja m'ha tocat la loteria per doble. Per cert, signo la seva reflexió del dia. Gràcies, senyor Gil.
Fins dijous.
I nosaltres el que fem ara d'aquí un moment és parlar dels símptomes de l'Omicron, com saber si has estat contagiat o no, i parlarem amb la doctora Vilella, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El camino de la pérdida de peso no es recto, tiene obstáculos, fiestas, cumpleaños, compromisos. ¿Sabes cómo se superan? Con motivación, ayuda y compromiso. Somos expertos en los tres. Por eso nuestros pacientes consiguen grandes resultados de los que se sienten muy orgullosos. No dejes de llamarnos. Soy la doctora Torrejón.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita. Visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
¡Yuhu! Ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Aquest Nadal Viu al Movistar Centre de Plaça Catalunya l'experiència definitiva de La Casa de Papel. Fins al 15 de gener i amb entrada gratuïta, acomiada't de la banda en gran. Podràs aconseguir la teva màscara oficial, deixar-te caure damunt d'un matalàs de bitllets, fer-te una selfie a la barricada, descobrir secrets del rodatge i moltes sorpreses més.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Omicron està guanyant terreny a la Delta i les autoritats sanitàries preveuen que ja sigui la majoritària d'aquí uns dies, ja que té una capacitat de contagi molt més alta. Per això ja s'han anunciat més mesures, com el toc de queda a Catalunya. Avui volem parlar de quina és la situació real de la Covid i d'aquesta variant Omicron amb la doctora Anna Vilella, que és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic. Doctora Vilella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, l'Omicron ha vingut i ha vingut amb força.
Sí, amb molta força, massa força. Sí, sí. Amb un parell de dies ja s'ha... Jo crec que 15 dies ja serà la variant dominant de la situació actual. Uh-huh.
Com saber, doctora, els símptomes de l'Omicron? Perquè hi ha gent que té confusió, no? Perquè és molt semblant als símptomes a un refredat.
Sí, és molt semblant. És una mica diferent als símptomes que estàvem acostumats. No presenten tanta pèrdua de gust i d'olor, però sí, s'assembla força a un refredat, cosa que confon més encara, perquè també virus del refredat també estan circulant.
Hi ha gent que es fa moltes preguntes, doctora. Primer, com, si estem vacunats, ens podem contagiar d'aquesta variant de la Covid?
Bueno, això sempre és possible, eh? Encara que estiguem vacunats, doncs si hi ha molta circulació d'un virus, hi ha persones que es poden dir que l'eficàcia de les vacunes és del 99%, però això és una dada global, que ja l'efectivitat ja disminueix, perquè quan poses la vacuna en situació real, doncs ja disminueix una mica aquesta eficàcia. Però si la circulació del virus és molt alta, doncs és possible, perquè no totes les persones tenen la mateixa capacitat de resposta en front a la vacuna. Uh-huh. O sigui que si ho mirem individualment, doncs pot ser que hi hagi persones que no hagin aconseguit una bona protecció. Llavors, doncs, si el virus circula molt, és molt possible que persones vacunades s'infectin. Això és molt normal. El que passa que el que s'ha vist és que Omicron és un virus que té moltes mutacions, bueno, que és una mica diferent al que circulava fins ara,
sí.
I per tant els anticossos creats per la vacuna estan pensats per el virus que circulava abans. Per tant, es pot escapar una mica d'aquests anticossos creats.
D'aquí la importància de la tercera dosi, doctora Vilella?
Sí, perquè a més els estudis que s'estan publicant en països que estan més avançats que nosaltres en quant a la circulació d'Omicron, s'està veient que la tercera dosi, com que fa com un record, com un augment dels anticossos, doncs això neutralitzaria més aquest nou virus.
Uh-huh.
Bueno, aquest nou virus o aquesta nova variant, que no confondem.
Exacte, de la nova variant de l'Omicron. Parlem dels testos. Són fiables els testos Covid que podem comprar a les farmàcies, doctora, o és millor una PCR?
D'entrada, la prova que seria la més segura seria la PCR, la PCR clàssica, que no vol dir que l'altre no sigui una PCR, però la PCR clàssica que coneixem. I els tests d'antígens, doncs, poden fallar. Però si estem amb els primers dies de la infecció, que vol dir que hi ha molt de virus a les mostres, doncs és més fiable. Jo crec que el test d'antigen ens serveix molt si és positiu, si és negatiu, ens dona una mica de tranquil·litat, però hem de seguir prenent les mateixes mesures que com si no sapiguéssim que el test és negatiu.
Important també, doctora, imagino que els contactes estrets que estiguin vacunats també s'hauran de confinar si han estat a prop d'una persona contagiada, no?
Sí, perquè així és una manera de frenar més la transmissió. Ens assegurem més.
Li vull preguntar també, les noves restriccions, està d'acord vostè, doctora, que s'hagin pres aquestes restriccions a Catalunya?
Sí, jo estic molt d'acord, perquè en aquests moments en què hi ha molta transmissió comunitària, el problema que podem tenir, perquè ja sabeu, no?, són qüestions matemàtiques de més casos,
sí,
més probabilitat de que hi tinguem casos greus i que ens col·lapsin els hospitals. Per tant, per preservar el sistema sanitari que pugui atendre tots els tipus de pacients, perquè no es tracta que els hospitals estiguin monopolitzats per pacients Covid, sinó que hi ha altres pacients que també hem de tractar, doncs per evitar això s'han de prendre mesures que puguin tallar la transmissió. I en aquests moments talla la transmissió si disminuïm les interaccions.
Doctora, és cert que el número de casos que tenim actualment supera el de les primeres onades de la Covid per aquesta època?
Les primeres onades, jo sé que estem superant ja els casos de juliol. Que juliol va entrar la Delta i que també ens va agafar de sorpresa.
Quin consell donaria a l'audiència que ens està escoltant ara mateix perquè s'apropen aquests dies de sopars i dinars nadalenc? Què els hi diria a l'audiència, doctora?
Doncs a l'audiència li diria molta prudència. La pandèmia no s'ha acabat. La Covid no és una malaltia lleu sempre. I mascareta i vacuna. O sigui, que tothom es vacuni, sisplau, tothom que estigui convocat a la tercera dosi que vagi a posar-se la tercera dosi i que quan estiguem al carrer, quan estiguem al transport públic, quan no haguem de fer coses que necessitem, estar sense mascareta, que utilitzem sempre la mascareta.
Important...
Mascareta i vacuna.
I la distància i el rentat de mans, que és també molt important.
També, però pensem sobretot, perquè a vegades ens rentem molt les mans i portem la mascareta sota el nas, i és el nas on tenim el virus, bàsicament.
Clar.
I si el tenim a les mans és per casualitat, però on està visquent i s'està replicant és el nas i la gola.
Doncs, doctora, s'ha girat feina en plenes festes nadalenques i els experts ja ens avisen que gener i febrer seran mesos complicats. Li agraeixo molt, doctora Vilella, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, que hagi estat amb nosaltres. I si no en tornem a parlar, bones festes i salut.
Igualment a tots i moltes gràcies.
Gràcies. Que vagi bé. Bona tarda.
Vale. Adéu, bona tarda.
Mi casa, mi tele de no sé quantes pulgades. Que poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Majoritari de mestres, USTEC, demana al govern que tanqui immediatament les escoles de les zones on hi ha més incidència de Covid per evitar nous casos, tant d'alumnes com de docents. Asseguren que hi ha pares que ja no han portat els fills a l'escola per por. En parlem de tot plegat amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'USTEC. Iolanda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha passat això? Heu vist que hi ha pares que no han portat els fills a l'escola per por?
Sí, hem rebut, diguéssim, diverses informacions de centres diversos en el qual ens diuen que que hi ha doncs, famílies que no han portat els seus fills i filles per por i per precaució, perquè el que no volen les famílies ni és passar-se, haver-se de passar aquests dies festius doncs, confinats, no? No vol ningú, això.
Òbviament. Vosaltres demaneu al govern que tanqui immediatament les escoles de les zones on hi ha més incidència per evitar nous contagis. Us han dit alguna cosa al respecte?
No, silenci absolut. Ja veieu les declaracions pel que fa al Departament d'Educació i pel que fa al Departament de Salut, que l'últim que es tancarà són els centres educatius, perquè es veu que nosaltres som immunes a qualsevol virus que es pugui propagar quan tenim justament els focus del contagi dintre dels centres i en els darrers dies, les darreres setmanes, doncs s'han disparat els casos positius, però de forma alarmant en nombroses zones del nostre país. La veritat és que la situació en molts llocs és molt preocupant.
I davant l'evidència, per què no es fa alguna cosa?
Doncs, perquè nosaltres sempre ha estat així, sempre som els últims. Es considera doncs, que el tema conciliació familiar preval per sobre de la salut de les persones que estan en els centres educatius. S'estan doncs, prenent mesures, no?, que sí que entraran en vigor a partir del dijous, però penseu que la incidència que tenim nosaltres ara dintre dels centres de casos positius és molt més elevada que la mitjana de la societat. Per dir-vos dades, el dia 18 del 12, la mitjana de la societat pel que fa al Covid, la incidència acumulada 14 era 609,5, vale? De l'alumnat era 841,04, o sigui, la meitat, més de la meitat, del personal dels centres era 1.763,75, més del triple. A dia d'avui, si anem a la pàgina del Departament d'Educació, d'alumnes confinats, positius en els darrers dies, posa, no confinats, sinó positius, diu 9.609. De docents, 2.457. Això és una exageració.
Certament.
És una exageració. Llavors, estem posant en perill la salut no només de l'alumnat i del personal dels centres. Això no pot ser. Llavors, nosaltres el que demanaven eren mesures, urgents i que posessin, o sigui, que aturessin aquesta doncs, augment de... I això estem parlant del dia 21, avui ja som dia 22, demà dia 23, és evident que hi haurà molts més casos, doncs parar aquest augment de casos positius, no?
Què és el que es feia ara per ara a les escoles quan detectava un nen positiu?
Doncs confinar el grup, però no confinaven la persona docent ni el personal laboral, si tenia la pauta de vacunació completa, amb la qual cosa s'ha demostrat que tots aquests protocols doncs, no han servit perquè ara estem com estem en els centres, els focus de contagi els tenim a dintre, estem per sobre de la mitjana, per tant, aquests protocols s'han de revisar i sí que ara, a última hora, han dit que sí que es confinarien els docents, ara a les portes d'acabar, diguéssim, el trimestre, sí. Ara sí que es confinaran els docents, es confinen, no? Encara que tinc la pauta completa, però aquesta mesura arriba tard perquè això ja s'hauria d'haver fet des del primer dia.
El conseller d'Educació es manté en la línia, el senyor González Cambray, que descarta allargar les vacances escolars. Diu, obrim el 10 de gener, aquí no hi ha debat.
Doncs això també és una irresponsabilitat, perquè fins i tot experts en la matèria estan dient que seria convenient valorar la possibilitat d'allargar el retorn presencialment, com a mínim, en els centres educatius. Si la incidència de la pandèmia, no, dels casos positius, és molt elevada, no podem exposar els professionals ni podem exposar l'alumnat. Hi ha gent que diu, és que l'alumnat necessita tornar als centres. A mi, nosaltres els donem tota la raó del món, però si tu tornes als centres i al cap de 4 dies s'han de confinar 10 dies, a mi que m'expliquin això a què serveix. Si a sobre estàs malalt, no sé quina estabilitat emocional i quina cosa positiva podem extreure de tot això.
Estaria bé esperar fins que els nens hagin vacunats?
A veure, nosaltres tant considerem que no cal, perquè com que a més ja coneixem com va tot això de la vacunació que s'allarga, en aquest sentit no creiem que sigui necessari, però que sí, el que està molt clar és doncs que s'ha de protegir tant a l'alumnat com als nostres companys i companyes i s'han de prendre totes les mesures. Nosaltres portem tot el temps que portem de pandèmia demanant les FFP2 per tot el personal del centre.
Sí.
Demanem la reducció de ràtios, demanàvem, ara que arriben aquests mesos de fred, purificadors per ajudar en la ventilació, eh? Perquè per molt que tu ventilis, tens 25-30 alumnes a l'aula. Les emissions de CO2 són les que són i pots ventilar el que vulguis, però igualment i això, uns purificadors a l'aula, doncs això ajuda, no? Són ajudes i per tant més protecció. I tota una sèrie de mesures. PCR sempre que hi hagin positius i, evidentment, els confinaments per tothom. No pot ser que no confinin els docents només perquè tenen la pauta de vacunació completa, quan està demostrat que, tot i amb la vacunació, tu pots encomanar igual. Pots tenir la Covid igualment. Tenim les urgències saturades. Hi ha una crida també en aquest sentit. No podem tornar a posar el límit ni al personal dels centres, ni a l'alumnat, ni tampoc als centres sanitaris, perquè prou malament que s'ho passa a tothom amb aquesta situació.
Vosaltres espereu que el conseller de Salut, el senyor Argimon, que com deies tu abans, deixa clar que les escoles i les universitats seran l'últim que es tancarà, perquè diu que és una etapa molt important i és l'últim que s'ha de tocar. Creieu que pot haver un pas enrere d'aquestes paraules del conseller de Salut o no?
Home, esperem que sí i que es pensi en termes de salut. El que no pot ser és que es posi en perill la salut dels professionals dels centres ni la salut de l'alumnat. Això és que seria gairebé denunciable, de veritat, perquè és veritat que és molt important la presencialitat i nosaltres no estem demanant que ara fem classes telemàtiques indefinidament, només que perquè no es produeixi un repic de positius a les aules per protegir els nostres a totes les persones que estan en els centres educatius. S'estan posant restriccions a les sales, als aforaments, fins i tot limitant les trobades familiars a 10 persones, i resulta que no posarem cap mena de mesura en els centres educatius, no limitarem els aforaments a les aules, no limitarem les hores d'exposició que estaran en els centres educatius, no ens plantejarem retornar als centres al cap d'uns dies quan preveiem que la situació s'ha deixat passar uns dies i la situació sigui més segura per tot plegat. És que no s'entén. És una cosa que per nosaltres és d'una responsabilitat molt gran. Per què s'ha d'exposar la salut de les persones que estan als centres educatius i no de la resta de la societat? Llavors, aquesta argumentació a nosaltres, la veritat és que no ens serveix, perquè la salut també ajuda també amb el fet emocional.
Sí, certament, i no anar amb por a les escoles, perquè jo tinc amics amb fills que fins i tot els nens diuen és que jo no vull anar, és que hi ha nens que han estat malalts, hi ha aquesta por.
Sí. Correcte. I ningú ara mateix, ningú té ganes de passar els dies festius de Nadal, encara que no et trobis amb la família, encara que diguis, mira, no ens podem trobar amb la resta dels familiars, tu no vols estar confinat a una habitació de casa teva. Perquè són dies en què tothom necessita descansar, són dies en què la canalla justament es està esperant en candeletes i lo pitjor que el podem fer és que no puguin ni sortir al carrer, no? Ni que sigui a passejar, perquè estan confinats, perquè són positius. Home, això sí que és un tema de salut. Val? Llavors, això ho hauríem d'haver tingut en compte. Una mica preservar-los i que puguin passar tots aquests dies amb tranquil·litat i que quan tornin als centres també ho puguin fer amb tranquil·litat.
Efectivament. Doncs estarem molt pendents perquè ja sabem que minut a minut les coses van canviant i aviam finalment que es decideix si tancar o no les escoles, i per això avui hem volgut parlar amb tu, Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, el sindicat majoritari de mestres. Gràcies i salut i sort, aviam què passa. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Molt amable. 7:37, esto es La Linterna, COPE Cataluña y Andorra, y voy a darte un buen mensaje. Tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para liberarte de la frasecita de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vente a Línea Directa. Marca ahora mismo el 917-700-700. 917-700-700. Y si quieres, consultas las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU.
Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OQ. 900-907-570.
Bueno, ja sabeu que l'IPC de preus de consum està pels núvols i nosaltres ens fem una pregunta. Aquest increment farà que em pugi el lloguer per l'augment de l'UPC? En parlem d'això amb el Josep Maria Espineta, advocat especialista en dret immobiliari. Augment de l'IPC. Preneu molta atenció.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
De preus de consum està pels núvols. S'ha registrat una variació interanual del 5,5%, la xifra més alta dels últims 29 anys, des del setembre del 1992. La pujada respon a l'evolució dels preus dels aliments, dels carburants i també a l'encariment dels subministraments, com el preu de la llum, que marca un rècord històric darrere l'altre. L'augment de l'IPC afecta també directament a molts contractes de lloguer. Per què les quotes es poden actualitzar anualment segons aquest índex? Això vol dir que l'1 de gener m'apujaran el lloguer? O ha de posar específicament el meu contracte? I què passa si l'IPC fos negatiu? Doncs resolem aquestes dubtes amb l'advocat especialista en dret immobiliari, Josep Maria Espineta Asensio. Senyor Asensio, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Escolti'm, la xifra més alta dels darrers 29 anys, el preu del consum. Això és imparable.
Sí, la veritat, hi ha aquelles dubtes de si és una inflació de conjuntural i provisional degut als increments de l'energia, no? Increments d'energia, però sí que dona la impressió, hi ha qui apunta que això és... Hem entrat a una època alcista, no? I, per tant, doncs, bueno, els que tenim ja una certa edat, també és veritat que pels anys 80, 80 i pico, doncs vam arribar a veure IPCs del 12, 14 i 15%.
Déu-n'hi-do. Escolti'm, l'IPC afecta, òbviament, directament a molts contractes de lloguer. Molta gent que ens escolta deu estar en aquesta situació i es pregunten, això vol dir que l'1 de gener m'apujaran el lloguer?
A veure, no necessàriament ha de ser l'1 de gener, sinó que les regles per revisar per IPC la renta dels contractes, doncs la llei ho contempla expressament, que ha de ser cada cop que es produeix una anualitat de vigència del contracte, és a dir, quan es produeix el seu aniversari, anem a dir així, no? El seu compleanys. No? Llavors, a partir de cada any d'aniversari del contracte, és quan, en principi, si està pactat, els contractes de lloguer d'habitatge, si està pactat, doncs es pot iniciar el procés de revisió de la renta.
Uh-huh. Quins són aquests requisits que ha de complir el contracte?
Bé, en primer lloc, la clàusula de revisió o d'actualització de la renda ha d'estar expressament pactada. Si no està pactada, doncs la regla general és que els contractes tenen la renda que es va convenir inicialment i aquesta es mantindrà inalterable durant tota la vigència del contracte.
Uh-huh.
A veure, si s'ha pactat l'actualització monetària de la renda, doncs aquest és el primer requisit perquè es pugui revisar aquesta renda, no? A partir d'aquí s'ha de veure què s'ha pactat, no? Com s'ha pactat i en quins termes s'ha pactat. És important veure la clàusula de revisió.
Perquè l'última reforma de la llei d'arrendaments urbans estableix que si no es diu res, no es pot alterar ni fer cap actualització de la renda, no?
Efectivament. Tal qual ho diu així, i tant és aplicable tant per habitatges com per un ús diferent d'habitatges, i ho diu efectivament la llei d'arrendaments urbans, l'última reforma, l'article 18, que en defecte de pacte exprés al respecte, doncs no s'aplicarà cap tipus d'actualització de renda als contractes.
Uh-huh. S'ha de fer la gent que tingui com a mínim un any de contracte, no? O que es va signar el contracte del pis?
Efectivament. Vull dir, hem de tenir en compte que l'actualització monetària o la revisió de la renda no es pot fer cada dos mesos o cada tres mesos, sinó que la pròpia llei ja estableix la de manera imperativa que la renda sol podrà ser actualitzada per l'arrendatari o per l'arrendador quan es compleixi cada any de vigència del contracte, amb el seu aniversari. I remarca molt clarament que la renda sol podrà ser actualitzada, és a dir, solo en estos casos, no? Però no en otros. No? Per tant, aquesta renda ha de ser anualment.
Senyor Espinet, i la notificació al llogater s'ha de fer per escrit o pot ser per correu ordinari o un correu electrònic?
No, en aquest sentit també la llei és clara i explícita i s'ha de fer amb la forma escrita. Una altra cosa és que aquesta forma escrita no és necessari que es faci via notarial o en un burofax, sinó però en forma escrita. Verbalment no val, no seria vàlida, i per escrit ha de ser, el que és habitual és enviar una carta, una notificació per escrit, un burofax també es pot arribar a fer, inclús la mateixa llei també contempla la possibilitat de que amb el rebut anterior, de la mensualitat anterior, amb el revers, doncs es pugui posar, es faci la notificació. No?
Recordem quina dada de l'IPC s'ha d'agafar.
Bé, les dades de l'IPC, que són els índexs de referència que es diuen, la llei el que contempla és que s'han de tenir en compte aquelles que estiguin, aquell índex de referència que estigui publicat en el moment de l'aniversari del contracte. No? Per tant, si tenim un contracte, per exemple, d'1 de gener del 2020, doncs haurem de tenir com a referència el 1 de gener quin índex d'IPC estava publicat en aquell moment. Tradicionalment, els índexs d'IPC es publiquen un mes i mig més tard d'entrar al mes en vigor. Vull dir que l'índex de gener del 2020 es publicaria a partir del 15 de febrer del 2021. Uh-huh. No? Per tant, bueno, això s'ha de tenir present. No? Vull dir, amb la data de l'aniversari del contracte s'ha de mirar quines l'estadística de l'Institut Nacional d'Estadística, de l'IPC, i a partir d'aquí veure quin és l'últim. En aquell moment, doncs, aquests seran els dos índexs que s'hauran de tenir en compte de l'any present en relació al de l'any anterior.
Escolti'm, què passaria si l'IPC, senyor Espinet, fos negatiu? La quota de lloguer es pot actualitzar a la baixa?
Efectivament. Vull dir, això, durant molts anys, amb el nostre sector, amb el dret d'arrendaments, el Tribunal Suprem ja ho tenia dit. Vull dir, les clàusules de revisió o d'actualització han de ser simètriques i equilibrades. Vull dir, tant ha de ser a l'alça com a la baixa, també. No? Uh-huh. Per tant, si és negatiu, com ha estat durant aquests últims anys, no? Ens han trobat amb deflexions de menys 1, no? menys 1 i pico, i menys 0 com a tal. No? I aquests IPCs negatius també s'han d'aplicar i aplicat sobre la renda vigent en aquell moment dona com a resultat una disminució de la renda. Uh-huh. De la renda.
Ara li vull fer una pregunta. No? On ha de posar específicament el tema de l'IPC del contracte? En algun lloc en concret? Ho dic per si ara hi ha alguna persona que ens estigui escoltant i estigui en contracte de lloguer i digui, vull mirar això jo, on està posat específicament.
Sí, habitualment, a veure, es pot posar en qualsevol lloc. L'important és que sigui un lloc clar i transparent, no? Però freqüentment o habitualment acostuma a estar incorporat amb aquell articulat o amb aquell pacte o aquella estipulació que fa referència a la fixació de la renda. No? Quan les parts pacten una renda de 1.000 euros al mes o 750 euros al mes i seguidament acostuma a estar amb aquest espai, no? En aquesta zona.
Molt bé. Vostès, com a advocats especialistes en dret immobiliari, senyor Espinet, es troben en molts casos de persones que tenen problemes amb aquest fet de l'IPC?
Fins ara no, durant aquests darrers anys no s'ha produït aquests problemes perquè teníem unes inflacions molt controlades, no superaven el 1%, molts propietaris o arrendadors doncs no aplicaven perquè consideraven que era, tenia una relevància econòmica molt significativa, molt poc significativa, i per tant no donava lloc a cap tipus de problemàtiques. Clar, ara amb aquest 5,5 que heu anunciat molt encertadament al principi de la notícia, doncs clar, això comença ara a coure, no? Fa mal, no? I si a més i sumes la greu crisi econòmica i social que estem patint, doncs es produeixen, clar, interessos, sensacions molt incòmodes, no? I que segurament això provocarà, i està provocant, ja comença a haver consultes en aquest sentit, no? Si se'n pot aplicar o no se'n pot aplicar.
Doncs li agraeixo moltíssim les seves paraules, la manera que ho ha explicat, perquè ens ha arribat d'una manera molt senzilla, i espero i desitjo que la gent també hagi pres bona nota, i li agraeixo molt Josep Maria Espinet Asensio, advocat especialista en dret immobiliari, que hagi estat amb nosaltres per parlar sobre aquest assumpte de l'augment de l'IPC en els lloguer dels pisos. Gràcies, bones festes i sobretot li desitjo salut, Josep
Maria.
Moltes
gràcies a vosaltres i salut també per tots vostès.
Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
Y a las 7 de la tarde y 50 minutos, mira, tengo un consejo de los amigos de La Mutua. Hay amigos oyentes que nunca tuvieron siniestros con el vehículo durante el confinamiento. Y ¿sabes? La Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a La Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Marca ahora mismo 91-555-5555, 91-555-5555. 55, esto es muy fácil, esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada.
Es Narciso Michavila, presidente de la consultora demoscópica GAT3. ¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente?
No,
que nos está escuchando?
No. La mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Porque yo asocio esa palabra con el reencuentro, la familia, los amigos y los que ya no están con nosotros. Y porque en Navidad escucho más radio que nunca. Soy un oyente más de la COPE.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, yo estoy haciendo aquí una postura de yoga, la pierna encima. Doctora Torrejón, esto de las posturas ante la comida, no sé yo, ¿eh? Espera, que me hago de... vaya nudo.
Uy, por Dios, vaya nudo, ¿no?
Buenas tardes, doctora Torrejón,
hola,
¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. Yo creo que a veces pueden ser hasta más difíciles que las más difíciles de yoga, ¿no?
Sí,
La posición ante las Navidades.
Ciertamente. Oye, esto cuando hoy he hablado con la doctora Torrejón, digo, doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me dice ya de las posturas ante la comida. Digo, hombre, yoga no va a hablar.
No.
Digo, hablarás sobre cómo afrontar el tener tanta comida adelante, si tirarnos al río, comernos el plato,
correcto,
o comer lo que precisemos.
Correcto. Es decir, se trata de eso, de cómo abordamos, cómo afrontamos estas fiestas, ¿no? estas fiestas las podemos afrontar un poco a la desesperada, ¿no? Uno dice, jolín, con este COVID que hay, pues ¿sabe qué? Que la vida son dos días y venga, tiremos la casa por la ventana, ¿no? Uh-huh. Que es una posición y es muy respetable, y es una posición pues de gastar, y es una posición de comer, y vale, se tira adelante. ¿Y ahora qué pasa? Has comido, has gastado, pasan las Navidades, tienes 6 kilos de más, tienes 3.000 euros de menos y el COVID sigue ahí. Y tú sigues vivo, ¿de acuerdo? Es decir, que en definitiva, esta posición de que un poco como si fuera, ¿no?, casi el fin del mundo, ¿no?, que te quieres dejar ir, yo creo que no tiene sentido.
Ninguno.
No tiene sentido abordar unas Navidades con el planteamiento de voy a comer pues todo lo que me apetezca. Esa mentalidad nos la tenemos que quitar, Monse, pero no solo en Navidades, nos la tenemos que quitar ante cualquier circunstancia, ante una boda, ante un cumpleaños, ante las vacaciones de verano. Es decir, tenemos que aprender a dosificar lo que comemos. Y si tú me lo permites, de cara a las Navidades podemos dar unos truquillos.
Ah, muy
¿no?
bien.
Yo a los pacientes siempre le digo que cuando hacen un pecado, la penitencia la tienen que pagar en el mismo día.
Uh-huh.
No vale estar pecando 5 días seguidos y luego hacer solamente un día penitencia, porque si no las cuentas no salen, ¿no?
Exacto.
Entonces, intentar en los días que no hay fiesta, por ejemplo, el día 27 de diciembre no hay una fiesta particular, el día 28 solo es inocente, pero ya está, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esos días ir a lo que es la comida normal, no
sí.
pasarnos, no estar picoteando, porque todo eso influye muchísimo en el sobrepeso que luego podamos tener después. Y en el día de la fiesta, llamémosle por ejemplo el día 25, el día 26, el día 31, va a haber una comida, ¿no?, que va a ser la comida del evento importante.
Sí.
Pues bien, en esa comida, ¿qué tenemos que hacer? Aperitivo con moderación. Dos platos no los olvidamos, hacemos un plato, el que más nos guste, el que más nos apetezca. Decidimos si queremos tomar la tarta o queremos picotear el turroncito de varios tipos, el duro, el de yema, el de chocolate, etcétera. El postre con la tarta y los turroncitos no salen los números, ¿vale? Tomamos una copita de vino y una copita de cava cuando estemos tomando el postre o los turroncillos, y luego la otra comida de ese día tiene que ser una compensación muy fuerte. Entonces va a ser una pieza de fruta, va a ser un poco de piña, va a ser un yogur, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y sobre todo una cosa muy importante también, Monse, es no estar muchas horas sentados a la mesa, a la mesa donde está toda llena de comida. Porque cuando tú te sientas allí a la una, por ejemplo, a hacer el aperitivo, y sigue la comida, y después de la comida sigue la sobremesa, y después de la sobremesa llega la merienda, cuando te vienes a dar cuenta, hablando, estás llevando la mano y no te controlas realmente lo que comes, ¿vale? Entonces, hay que procurar sentarse a la mesa para hacer la comida que queramos, levantarnos y luego aumentar el ejercicio físico. Es decir, aquellos días que son festivos, pues levantarnos un poquito más tarde, eso sí, pero por intentar caminar 1 hora, 2 horas con tranquilidad, para que quemando un poquito más podamos contrarrestar lo que hemos comido también de más.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Oye, pues es un buenísimo consejo. Hay que no solo dar paseitos a la cocina, que yo de ir a la nevera y de vuelta, que eso no cuenta, sino
Correcto.
Que salir abajo por a la calle o al jardincito, donde puedas, y estar caminando y en movimiento. Bueno, si queréis contactar con la doctora Torrejón, Carmen Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, os voy a dar su teléfono, que es el 93 414 36 31 93 414 36 31, y está en la calle Montaner 252 principal. Primera visita de contacto gratuita, y allí
Correcto.
Podéis preguntar lo que queráis y no dejéis para mañana lo que puedas hacer hoy.
Correcto.
Porque esto es como ya dice, los intereses del banco, que si no pagas y tienes deudas te van subiendo,
sí,
te van
va
subiendo,
peor.
Te van subiendo. Carmen Torrejón, un beso muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Chao. Bueno, y como diría aquel, alea jacta es, la suerte está echada. Feliz día para mañana. Suerte para todos. Un beso de quien nos ha hablado Montse Rodríguez Zempla, ¿eh? Os llaman La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra, a Ángel Expósito. Hasta mañana. A ver si nos toca.
COPE, Cataluña y Andorra.
En Hipoyagán, la tormenta perfecta en precios. Con precios imposibles de mejorar, compruébalo. Sofás cheslón con asientos extraíbles, respaldo reclinable con arcón y puffs, modelo Fura, antes 1898, ahora 759 euros. Pague a 12 meses sin intereses. La tormenta perfecta en precios. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y Parets del Vallès. Hipoyagán.com.
Hipoyagán. Al portal de Betlem no hi ha cap mula ni cap bou, però hi ha famílies que no arriben a final de mes. Al portal d'en Paco hi viu l'Angelines, que amb 84 anys en fa 3 que no rep cap visita. Potser al teu portal també hi ha persones que necessiten un cop de mà. Aquest Nadal, cada portal és important. Càritas. Fes el teu donatiu a la teva Càritas diocesana o a caritascatalunya.cat.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevalent